Radio Vida. Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Avui és el darrer dimecres del magazín d'estiu d'aquí de Ràdio Vilafranca del Penedès Gama Extra i arribats en aquest punt és el moment, com sempre, de parlar amb una entitat del territori doncs, que té una tasca social, una tasca, doncs, tal com diu el nom de la secció, doncs, sense ànim de lucre. Perquè els estudis de Ràdio Vilafranca, aquestes darreres 8 setmanes, han passat entitats, associacions de tota mena i avui, com dèiem, arribem al final i parlarem amb Càritas. Per això ja tenim aquí els estudis de Ràdio Vilafranca, per una banda, a la Yolanda Ruiz, responsable d'acció social de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, i també el Salvador Tous, coordinador de Càritas Interparroquial de Vilafranca. Molt bon dia i moltes gràcies per venir avui 3 de setembre, que molts encara estan dormint per al fi de la Festa Major. Gràcies per venir.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Bon dia. Abans de començar, expliqueu-nos una mica, no? Què és Càritas? Com definiríeu Càritas?
Bé, Càritas és l'acció social de l'Església, vale? Diguéssim que és la part de l'acció social i depenem de l'Església. És una entitat, com bé deies, no? Sense ànim de lucre, i el nostre objectiu principal és ajudar totes aquelles persones que ho necessitin. No? Una mica nosaltres diem els últims dels últims. No? A vegades hi ha persones que l'últim recurs és Càritas, no? I venen a trucar a la porta moltes vegades de les Càritas parroquials, de les mateixes parròquies, i des d'aquí doncs, nosaltres, voluntaris, contractats, mossens i tots plegats, l'objectiu és ajudar les persones.
Mm-hmm. És una entitat amb una llarga trajectòria, vull dir, molt consolidada, no només aquí a Vilafranca, sinó arreu del territori, no? Expliqueu-nos com ha anat evolucionant tot plegat i quan es va fundar, o per quin motiu?
Bé, Càritas és una entitat, com bé dius, té una llarga trajectòria i sí que en un moment donat era una Càritas, diguéssim, general de Barcelona, Tarragona i Sant Feliu, no? Uh-huh. Amb el temps, el 2014 aproximadament, llavors va haver a nivell eclesial, es van crear els 3 bisbats i a partir d'aquí doncs, es va crear les 3 Càritas també, no? I ara, diguéssim, nosaltres pertanyem a la Càritas Diocesana de Sant Feliu.
Uh-huh. A Vilafranca existeix Càritas ja des de finals dels anys 40, principis dels 50, no sé, ara no sé exactament la data, però, i encara hi havia un antecedent, que era la Pia Almoina, o sigui, que també treballava en aquest sentit, i que una mica, quan va desaparèixer la Pia Almoina, es va crear Càritas.
Quins serveis i programes oferiu a les persones que generalment ateneu?
A nivell d'aquí de Vilafranca.
Sí, podríem parlar d'aquí Vilafranca i també ho podem extendre
vale.
més.
Llavors, si et sembla, comencem parlant per Vilafranca, si voleu, i després, perquè tenim serveis, diguéssim, que són més transversals, però en tot cas, si voleu, comencem per
sí,
Vilafranca.
Per aquí Vilafranca.
El perfil de les persones que tenem doncs, són gent en situació de pobresa, de vulnerabilitat o d'exclusió social. Treballem en 5 grans àmbits, que serien l'acollida i l'acompanyament, la infància, l'adolescència i les famílies, la formació i l'inserció laboral, el sense llar i l'habitatge social i la mobilitat humana. Uh-huh. Llavors, dintre d'aquests 5 àmbits, doncs, hi ha diferents projectes. Per exemple, a Vilafranca tenim 7 projectes, que serien l'acollida, que qualsevol persona doncs, se l'acull i se l'escolta i se l'atén, i l'aconsellem o l'acompanyem amb els recursos que li podem oferir. Els mobles solidaris, el reforç educatiu, que per cert aquest any el doblarem, perquè l'any passat teníem 18 o 20 persones en llista d'espera i 18 o 20 nens amb el reforç escolar, i aquest any hem aconseguit una subvenció i podrem doblar el reforç escolar i eliminar les llistes d'espera. classes de llengua de català per nouvinguts, pisos compartits i pisos familiars, i el centre d'acollida Abram, que, bueno, que s'ha tancat aquest estiu per reconvertir-lo en un centre de dia.
Estem en procés de reconversió en aquests moments.
Estem en procés de reconversió. I hem acabat tenim en stand-by uns horts solidaris que havien funcionat, però bueno, per diversos motius doncs, el projecte es va quedar està aturat i ens falta trobar doncs, la manera de poder-lo rellençar.
I arreu de Catalunya entenc que van en la mateixa línia, no? També les funcions.
Sí, evidentment, a Catalunya hi ha 10 Càritas, una d'elles som nosaltres, i sí que és evident que tots anem en la mateixa línia. De fet, fem reunions, intentem unificar al màxim possible doncs, criteris, accions, a vegades fem accions com a Càritas Catalunya també, no? Perquè a més, primer que si tenen un abast més gran, no? Perquè doncs, implica més part del territori i després perquè també com a entitat doncs, tenim també més força, no? I més dades i més possibilitats d'arribar a més llocs. Però a nivell de Càritas Diocesana de Sant Feliu sí que tenim, no, el que comentàvem abans, una sèrie de recursos que són transversals a tots els municipis. És a dir, un cas molt concret i molt clar seria el tema de l'habitatge, no? El Salvador comentava doncs, que aquí hi ha els 6 pisos socials, més la Llar Montserrat, que són un pis compartit i dos socials, que en aquest cas l'habitatge una mica anem en base a les necessitats, és a dir, en concret un dels pisos, el pis compartit d'aquí de Vilafranca, és per dones i mares amb criatura. Llavors, podria ser que una persona doncs, d'un altre municipi tingui aquesta necessitat i és un perfil de mare o amb criatura o de dona. Llavors, al final, la necessitat és l'habitatge. Llavors, intentem doncs, poder doncs, que la persona, encara que visqui en un altre municipi, pugui accedir aquí. No? Igual que al revés, una persona de Vilafranca doncs, que tingui una necessitat d'això, d'habitatge, i que a Vilafranca en aquests moments no hi hagi perquè està tot complet, doncs prima, evidentment, la necessitat de la persona i poder sempre intentar, evidentment, la llibertat de la persona, oferir-li, potser hi ha gent que diu estic molt arrelada aquí al municipi, podem buscar una altra manera, però bueno, en general hi ha recursos que són doncs, això, més transversals, no?
Clar, precisament aquesta qüestió de l'habitatge és el gran tema que ara mateix doncs, està a l'ordre del dia, podríem dir, pràcticament a tot arreu.
Totalment.
Com han anat evolucionant les dades de les persones que teniu? Tenim alguna bona notícia en aquest sentit? Han anat millorant al llarg dels anys?
Bé, en aquests moments ens trobem en situacions... una mica el resum seria... les situacions s'han cronificat més. És a dir, quan hi ha una crisi, no, doncs hi ha una sèrie de persones que estan una mica al límit, no, a nivell de vulnerabilitat, que comentava abans el Salvador, i quan hi ha una crisi són les primeres persones afectades. No? Llavors, sí que és cert, no, que hi ha hagut certa recuperació, però ha tornat a haver una altra crisi, l'última, la de la Covid, no? I clar, persones que ja estaven molt amb aquella corda fluixa, no? A nivell econòmic, de feina, han patit les que més. No? I una mica ens trobem això, que les situacions són més complexes perquè s'afegeixen noves dificultats, el mercat laboral està com està, l'habitatge, sens dubte, sí, sí, és el gran tema, i l'accés a l'habitatge de moltes persones que, doncs, bueno, o mengen, o paga un lloguer. Vull dir, moltes vegades la disjuntiva està aquí, no? De dir, avui dia, doncs, un sou doncs és per l'habitatge.
Sí, sí. Aquest és el tema, no?, que a dia d'avui més preocupa Vilafranca. Com ho valora, Salvador?
Bueno, el tema de l'habitatge està super, super complicat. Nosaltres doncs, tenim la sort de tenir la Llar Montserrat, que és una casa que ens van donar una família de Vilafranca ja fa anys, i es va, bueno, allà hi havia hagut el rebost d'aliments, i que va, hi havia hagut un pis compartit. I llavors, l'any passat es van fer obres perquè s'havia d'arreglar la teulada i es va aprofitar per arreglar els pisos, i ara doncs, hi ha un pis familiar, aquest pis compartit per dones, i un petit apartament que és per una parella, per un jove o per, una, o per un parell de persones. I llavors podem també participar dels pisos compartits que hi ha doncs, a Vilanova o a Sant Sadurní per homes. I amb això anem fent, però fa falta molt habitatge. Cada vegada ens en demanen més. I cada vegada hi ha més situacions que abans no... Per això es va fer el pis Montserrat, dones amb criatures soles que demanen el recurs de l'habitatge. Per això el pis compartit del carrer Montserrat, que era d'homes, al fer les obres es va destinar a dones precisament per això, perquè cada vegada hi ha més aquesta figura.
De fet, el tema de l'habitatge és una cosa que ens preocupa a tots. Jo penso que com a societat realment és molt obvi, molt evident, tothom té molt clar que és una gran dificultat avui dia i un gran motiu d'exclusió, perquè si no tens un habitatge difícilment pots doncs, dutxar-te. Una cosa tan senzilla com per poder anar a treballar, tenir un espai de seguretat i tranquil·litat.
O una qualitat de vida mínimament acceptable.
Correcte,
no?
Correcte. Llavors, és un tema que a Càritas ens preocupa i que ja portem anys, no?, buscant i continuem buscant nous habitatges, ja sigui compartits o pisos socials, diferents opcions i versions d'habitatge, no? Som conscients que Càritas no té la responsabilitat de l'habitatge, no? En aquesta societat, evidentment, calen unes polítiques d'habitatge doncs, que realment puguin anar a l'arrel del problema i facilitar a les persones el poder tenir un habitatge digne per estar tranquils i viure com, bueno, com tothom volem, no? Però sí que és una cosa que ens preocupa molt i, de fet, ara, doncs, amb aquesta reconversió del centre de dia Abraham, sí que també farem un espai d'habitatge compartit. És un dels projectes que hi ha en aquest espai. A banda de que continuem fent cerca, buscant, i quan tenim possibilitat d'habitatge, doncs, evidentment, sabem que és una necessitat i apostem per això.
Tenim alguna data?
Al centre Abraham hi haurà habitatge, es farà un habitatge compartit per homes, a dalt on hi ha les habitacions, a baix serà el lloc on hi haurà el centre de dia, però hem aconseguit també un habitatge per poder-hi fer un habitatge compartit per dones, que de les persones que s'atenguin al centre Abraham, com que fins ara només eren homes, però a partir d'ara seran homes i dones, si hi ha dones que també necessiten un habitatge, hem aconseguit estar ja en els últims tràmits un pis compartit per dones.
Estarem al cas? No sé si hi ha alguna data d'aquesta reobertura del centre de dia Abraham.
Sí, de fet, el centre no ha tancat amb tot l'estiu. Vull dir, hem continuat amb les dutxes, derivacions de persones que ens feien també des de l'Ajuntament, des de serveis socials, però sí que ara, cara a meitat de setembre, ja anirem incorporant tots aquells serveis que estan dintre del projecte ja complet, diguéssim, no? Vull dir, s'ha mantingut doncs, amb els esmorzars i les dutxes i l'espai d'acollida, evidentment, però ara ja cara a això... 15 de setembre...
L'únic que tancat són les permutacions.
Sí, exacte.
I el de més, sobretot les dutxes, s'han anat mantenint precisament pel que deia ella. Hi ha molta gent que ve a dutxar-se dos dies a la setmana al centre Abraham perquè viuen en una barraca o viuen en un garatge o viuen no sé on i no tenen possibilitat de dutxar-se.
Això sense ànim de lucre, la secció, ja sabeu que cada dimecres us oferim aquí al Penedès Gamma Extra. Avui parlem amb Càritas, tenim a la Iolanda Ruiz i també al Salvador Tous. Una de les coses més importants també de Càritas és la mà de voluntaris i voluntàries, no, que hi ha al darrere, que també se n'encarreguen per poder vetllar per aquest benestar de les persones. Aquí a Vilafranca, aquí a la comarca, com us organitzeu?
Aquí a Vilafranca... Gràcies a Déu, és dels llocs que tenim bastants voluntaris, en tenim entre 40 i 45.
Déu-n'hi-do, eh?
Tot i així necessitem més. Necessitem més voluntaris per les classes de llengua i necessitem també més voluntaris pel reforç educatiu, pel reforç escolar. hem aconseguit amb la subvenció aquesta doncs, tenir dos professionals per poder doblar el reforç, però si teníem 6 o 7 voluntaris, necessitaríem 3 o 4 més, mínim, per poder cobrir totes les necessitats que tenim. Però no ens podem queixar, anem tenint els voluntaris que més o menys necessitem. Van sorgint. A la millor n'aplega un perquè s'ha fet gran o això, però en apareixen 1 o 2 més, bueno, anem fent. Ens anem mantenint entre 40 i 45.
Sí, com bé deies, a Càritas el voluntariat és no molt important. Jo diria és bàsic, imprescindible. No seríem Càritas si no funcionéssim com funcionem, no? A nivell de voluntariat i persones contractades. Realment, bueno, sense la tasca dels voluntaris, de les persones voluntàries, evidentment no podríem arribar doncs, no, on arribem, no? I com diu en Salvador, realment quantes més mans tinguem doncs arribarem a més llocs. Però sí, és una sort poder comptar doncs, amb persones que amb il·lusió i amb ganes doncs, comparteixen el seu temps i els seus coneixements i moltíssimes coses.
I la manera de funcionar és que a cada projecte hi ha sempre un professional i a cada hi ha voluntaris. Una mica el professional porta la part més diguem, més professional, sí, més d'això, i els voluntaris doncs estan al servei del que faci falta.
Sí, seria com un equip de treball, diguéssim, entre persones professionals i persones contractades.
Qualsevol persona que ara mateix ens està escoltant i té interès per adherir-se a Càritas, com ho ha de fer? Mitjançant un correu electrònic concret?
El correu electrònic de Càritas és caritasvilafranca@caritassantfeliu.cat, o bé trucant a Càritas i
li posaran en contacte amb la persona.
Posaran en contacte amb ell, li donarem dia i hora per fer una entrevista, perquè això és necessari, sempre fer una entrevista i tenir les dades de la persona i això, i a partir d'aquí doncs pot començar. Sí que també demanem que durant el primer any de voluntariat doncs facin un curs de formació de voluntariat. Em sembla que també ho demana la llei d'associacions i això. El que passa que Càritas, com que és una entitat gran, tenim un curs propi ja per fer això.
Sí, és una petita, diguéssim, formació molt senzilla i vull dir, és poca cosa.
És un tràmit,
però sí que és important per situar-se, saber que hi ha una mica la filosofia de Càritas, que evidentment tothom que s'acosta a Càritas ja més o menys coneix, però sí que és important conèixer i saber i conèixer els serveis també per poder decidir què és el que jo em sento, no, cridat a fer o què m'agrada més, no? Si no ha donat temps a apuntar, també hi ha la pàgina web, que des d'allà hi ha un correu info que en el moment que arribi doncs nosaltres derivem a Vilafranca, vull dir que, no? A la Càritas Parroquial de Vilafranca, vull dir que en aquest sentit cap problema.
Una part molt important també, que és d'on extraieu els recursos, no? Són de les institucions, de convenis, de col·laboracions. En aquest cas, amb l'Ajuntament de Vilafranca, entenc, no? Amb el Consell Comarcal, Diputació... Com ho valoreu, no? Tot això? Vull dir, l'Ajuntament també entenem que ja està molt, molt al darrere perquè l'entitat pugui tirar endavant.
Els recursos els obtenim, sí que tenim subvencions, per exemple, de l'Ajuntament de Vilafranca tenim una subvenció, sembla que són del voltant de 30 i pico, 40.000 euros, no sé exactament l'import, però es mou per aquí, però tot el resto o són subvencions d'altres entitats, per exemple, la subvenció pel reforç escolar la vam aconseguir a través de PNAE, i sobretot la gran part de recursos que tenim són donacions de particulars. O aportacions amb recaptes, per exemple, el Dijous Sant, cada any a totes les esglésies es fa, la col·lecta que es fa va destinada a Càritas. I encara em sembla que també és el dia de Corpus i no sé si n'hi ha algun altre, no?
Quins són els projectes imminents, ja no només aquí a Vilafranca, que heu comentat, no?, aquesta rehabilitació del centre Abraham, sinó també, no?, ja a nivell general, Yolanda?
Sí, com et deia, el tema de l'habitatge és un tema que ens preocupa i que anem, no?, buscant maneres de poder donar resposta des de la nostra petita aportació, no?, com a Càritas, però vull dir que és un tema molt complex que, evidentment, encara que fem molt, continua havent necessitat. Però sí que és una aposta que fa Càritas. El tema de la infància també és una aposta important, perquè bueno, anem intentant millorar, tenim un pla de protecció a la infància que hem estat treballant amb tota la LOPIBI, que és la llei d'infància, vull dir que en això també anem millorant i anem avançant. I després, doncs, també aquest any una figura nova que hem incorporat gràcies a una subvenció és la figura d'una persona que ens assessora a nivell legal. Uh-huh. És molt important i, bueno, veiem que era una necessitat perquè no som advocats, no som advocades, sobretot en temes d'estrangeria és molt complexa, és una llei molt complexa, acaba canviant constantment i tenim la gran sort que comptem amb una persona que ens pot assessorar i alhora assessorar les persones per saber per on...
A nivell de Vilafranca, un projecte molt concret que no se n'ha sentit a parlar gaire, però que a partir d'ara ens sentirem a parlar, és un concert a Santa Maria amb totes les corals de Vilafranca el dia 12 d'octubre. Els beneficis del concert aniran destinats a Càritas València per ajudar els afectats de la Dana.
Doncs mira, ja tenim aquí la notícia, que segur que se n'anirà parlant, segur, perquè sí. Ja s'acosta la data. Ens queden, tres minutets. M'agradaria que ens expliquéssiu també com seleccioneu aquestes persones que reben ajuda, que reben la vostra atenció, què és el que fa, Es posen en contacte amb vosaltres o a vegades és potser l'Ajuntament qui es posa en contacte amb vosaltres? Llavors, com ho feu, això?
És divers, vull dir... Com que tenim doncs, Càritas a molts llocs, pràcticament tots els municipis, doncs les persones moltes vegades s'acosten o a l'església o a la parròquia, uh-huh. A vegades a la Càritas parroquial directament, perquè hi ha un cartell que diu que hi ha un dia d'acollida, a vegades a través de la web també rebem correus electrònics que demanen ajuda i nosaltres els orientem cap al municipi més proper, perquè una premissa és acostar al màxim als serveis a les persones perquè no s'hagin de desplaçar, uh-huh. I donat que tenim la sort que tots els municipis tenim la possibilitat de poder fer una acollida i a partir d'aquí, doncs, bueno, si vols explicar tu, Salvador, com ho feu a l'acollida.
Nosaltres ens arriba la gent a vegades des d'una trucada d'un mossèn que ha anat algú a la parròquia a preguntar i ens diu, mira, us envio aquesta persona, fins a gent doncs, que ho ha vist a la web, fins a vegades al boca a boca també. Gent que Càritas els ateix i que amb una altra persona que coneix que té problemàtica semblant li diu, doncs mira, vés a Càritas que ja t'atendran, no? Uh-huh. I llavors el procediment és es posen en contacte amb nosaltres, ens truquen o ens envien un correu o venen a les dependències de Càritas i els hi donem dia i hora per tenir una entrevista amb la treballadora social. La treballadora social els hi fa aquesta entrevista, doncs la...
Acollida.
Quines són les seves l'entrevista d'acollida, no? Quines són les seves circumstàncies personals, quines necessitats tenen, i en funció de tot el que veu, doncs els hi ofereix si tenim els hi explica com els podem ajudar i els hi ofereix el de participar d'algun projecte si és que hi ha possibilitats i si no, doncs els orienta doncs, mira, això heu d'anar a l'Ajuntament o als serveis socials de l'Ajuntament o això heu d'anar a tal lloc o això heu d'anar a l'altre. Uh-huh. Intentem doncs acompanyar-los i orientar-los amb el que podem.
Sí, a vegades són entrevistes, informació, orientació, d'altres més d'assessorament, d'acompanyament i d'altres, doncs, de necessitat de recursos.
No, per exemple, a vegades hi ha gent que no té papers, no té documentació, llavors sí que els ajudem, els acompanyem en el procés per obtenir papers.
Uh-huh. Se'ns està acabant el temps. Moltes gràcies, Salvador i Holanda. Podríem estar parlant aquí molta més estona perquè realment fer una tasca, una feinada ingent. I estarem atents a això que diu el Salvador d'aquest concert que tindrà lloc el proper 12 d'octubre a la Basílica de Santa Maria amb el conjunt de les corals de Vilafranca en benefici als afectats, als damnificats per la Dana de València de pràcticament ara fa tot just un any. Gràcies per acompanyar-nos i ens
retrobem.
Gràcies
a tu.
Que vagi bé.
Adéu, bon dia.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 11:15. L'agost encadena 2 mesos consecutius amb increment d'aturats a l'Alt Penedès. El 2025 va començar amb una ratxa de 6 mesos de reducció de les llistes d'aturats, però la segona part de l'any ha començat amb 2 mesos amb augment d'atur. Ha estat el cas de l'agost, que ha tancat a l'Alt Penedès amb 4.548 persones registrades, el que suposa 87 aturats més que el juliol i situa la taxa d'atur registral al 8%. A Vilafranca, l'atur ha crescut en 59 persones, amb 1.712 persones aturades a l'agost. Sant Sadurní, en canvi, ha reduït 11 persones la llista, amb 475 aturats. Als Monjos, l'atur a l'agost se situa en 316 persones, amb un increment de 7 respecte al mes anterior. I a Gelida n'hi ha ara 311 aturats, 19 més que el juliol. Amb una perspectiva interanual d'agost del 2024 al 2025, cal destacar que la xifra s'ha reduït i ara hi ha 250 persones menys als registres de l'atur i una taxa 6 punts per sota. En relació al conjunt de Catalunya, l'atur ha pujat un 2,5% a l'agost, amb un total de 327.365 persones sense feina, és a dir, un increment de 7.942 al juliol. El servei de diàlisi de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha reprès la seva activitat habitual aquest dilluns 1 de setembre, tal i com estava previst després del tancament temporal del centre degut a les inundacions causades per la Dana el passat 12 de juliol. Durant aquest període, tots els pacients han continuat rebent el seu tractament substitutiu renal amb normalitat a l'Hospital Sant Antoni Abat. L'activitat es va reprendre des del primer dilluns després de les inundacions. La unitat va ampliar la seva capacitat, passant de 20 a 27 pacients per torn i obrint un torn de nit per 10 pacients addicionals. Tot l'equip professional de Vilafranca es va incorporar a Vilanova, demostrant una gran capacitat d'adaptació, resiliència i compromís. A més, altres departaments com magatzem, neteja, cuina, manteniment i el servei d'ambulàncies van col·laborar activament per garantir la continuïtat del servei amb les màximes garanties. Diumenge va tenir lloc la darrera processó de la Festa Major d'enguany, que, com és habitual, va sortir a 8:15 del vespre des de la Basílica de Santa Maria, amb el seguici de tots els balls i elements fins al barri del Poble Nou, a casa de l'administrador Oriol Udina. Una processó seguida per moltíssima gent que tenia un recorregut força curt i que va ser molt àgil entrant al sant a casa l'administrador a tres quarts d'11 de la nit, quan l'any passat, per exemple, es va entrar a mitjanit. Abans de començar la processó, des del ball de Panderetes, destacaven que enguany tenien forces membres del ball malaltes o lesionades, però que tot i així l'estaven vivint intensament. Qui ha viscut una festa major molt i molt important han estat els Falcons de Vilafranca, amb la proesa d'haver descarregat 2 pilars de 6 aixecats per sota, el 29 i el 30, i el 3 de 7 net, entre d'altres. El seu cap de tècnica valorava tot el que havien fet molt positivament. Aquest dilluns a la tarda, el Teatre del Casal acollia l'acte de tria d'obres d'art entre els participants al FIRART. Des de fa 4 anys, en lloc de la subhasta que es feia al pati de l'Escola Estella, els visitants del FIRART poden comprar una butlleta per 10 euros que els dona la possibilitat de participar en un sorteig. Els 40 guanyadors tenen un ordre de tria i poden escollir una obra d'art en funció d'aquest ordre. És a dir, que qui té el número 1 pot ser el primer a escollir i pot agafar qualsevol de les 40 obres d'art cedides pels artistes participants. Cada any ha augmentat el nombre de butlletes que compren les persones que visiten la capella de Sant Joan durant els dies de festa major per participar en el sorteig. Enguany s'ha arribat a les 622, que són 70 més que l'any passat.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
És l'última setmana del Penedès Gamma Extra, per tant anem tancant les seccions i avui dimecres és el torn de l'Enric Vidal amb la Vila Curiosa. Cada setmana ens ha portat doncs, aquelles anècdotes, aquelles curiositats més amagades de la nostra ciutat. Hem repassat noms de carrers, amb elements de toponímia, també històries de barris, hem parlat molt també de la Festa Major de Vilafranca i en aquesta darrera setmana, Enric, de què parlarem?
Doncs, Marc, bon dia. La setmana passada vam començar la prèvia de la Festa Major de Vilafranca a parlar una mica de la simbologia o de les curiositats dels balls del Seguici de Vilafranca i ens vam quedar a Vall de Cercolets. Per tant, avui tancarem aquest cicle, evidentment fins a la Moixiganga i també fins a Sant Fèlix i, per tant, després de Cercolets hi va el Vall Pla dintre el Seguici de la Festa Major de Vilafranca. I anirem repassant una mica l'origen d'aquests balls de la Festa Major, d'aquesta segona part, podríem dir, dels balls del Seguici de la Festa Major, perquè la setmana passada ja vam comentar amb la Caterina que cada ball té una funció. Dintre aquest Seguici de la Festa Major de Vilafranca té un component, podríem dir, la majoria teatral, molts balls, d'un significat explicat, d'una simbologia. I en el cas del Ball Pla, que ens vam quedar amb el Ball de Cercolets, doncs toca el Ball Pla és una dansa de plaça, de caràcter cerimonial, de caràcter català. Veiem com van amb les senyeres, vestits d'hereus i pubilles. És una dansa, podríem dir, la més arrelada, podríem dir, gairebé del Seguici de la Festa Major. És un ball molt bonic, de fet, el nom de Ball Pla fa referència al ball que ballen damunt l'Empostissat, amb la coca, un ball molt tranquil, un ball doncs, preciós, que només es balla a l'Empostissat del dia 31, que vam veure doncs, recentment. I doncs és una dansa, com deia, molt tradicional catalana, que a Vilafranca segurament s'havia ballat molt antigament, però que l'any 1973 doncs, s'incorpora amb aquest Seguici de la Festa Major. Hi ha la curiositat que potser molts dels oients se'n recordaran que al principi portaven un vestit, les pubilles sobretot, de caràcter lila i amb alguns gotims de raïm. Això feia referència també a les festes de la Verema que es feien aquí a Vilafranca, o també la Fira de la Vinya i el Vi, que s'havia fet també aquí a la vila, però després doncs, ja van passar a portar aquest vestit d'hereus i pubilles més tradicionals catalans que veiem avui en dia pels carrers i places de la vila. De fet, aquest ball pla no és el mateix, però es podria assimilar altres danses que es ballen a Catalunya, com la dansa de Castellterçol, que és conegudíssima, o el ball sardà de la Seu d'Urgell, que són balls de plaça, balls molt tranquils, que després s'animen una miqueta, que es ballen sempre en parella. Per tant, el ball pla també, una dansa doncs, molt maca i de caràcter molt, molt tradicional de Catalunya.
Tenim els balls, el ball del Figataires, no? També, que segueix el Seguici.
Ball de Figataires. El nom potser és curiós, perquè ball de Figataires no n'hi ha gaire ben lloc, em sembla que és aquí el Vendrell, i poqueta cosa més. És un ball que està molt arrelat al Penedès i el seu nom deriva de la figa, és a dir, del fruit, i la idea procedeix de fer la figa a algú, és a dir, fer burla d'alguna cosa, d'alguna persona o d'algun aspecte. I llavors, doncs, entre doncs, aquests dos conceptes, doncs, surt el nom de figataires, que vindria a ser doncs, els balladors que fan la figa a algú. Llavors, és un ball que participa molt regularment a la Festa Major durant el darrer quart del segle XIX i a principis del segle XX doncs, reprenen el ball. Llavors es torna a perdre en 11 anys i el 73 es recupera el ball que forma part del Seguici fins a l'actualitat. Però és un ball això que sí que deriva d'això de fer la figa a algú, de fet veiem doncs, burla, de fer la botifarra, de fer doncs, la bufetada, de fer cosetes entre els membres del ball, i és un ball curiós, si més no, que molta gent que ve de fora de Vilafranca a veure'l, primerament es queda sobtat perquè no és com un ball de bastons o com un ball de pastores que està molt extès, sinó que aquest ball de figataires doncs, és molt curiós del Seguici de Vilafranca i és un d'aquests balls que són curiosos de veure durant el Seguici de la Festa Major.
Després tenim el ball de bastoners, un ball molt penedesenc, també, però no tan concentrat a Vilafranca, correcte, sinó que també al conjunt de la vegueria.
Ball de bastons és un ball que potser té l'origen una mica dispers. Sí que es comenta que podria provenir de danses rituals antigues, que simbolitzarien doncs, batalles, perquè al cap i a la fi doncs, veiem com piquen els bastons i això tot apunta a que és com una alegoria a una batalla, a un combat, però avui en dia, evidentment, han perdut aquests rituals, aquesta simbologia, i són un ball simplement doncs, més de la Festa Major, que doncs, es balla, en el cas de Vilafranca i l'Arbós, molt ràpidament, en el cas del Garraf, molt més marcat amb la música, en el cas del Camp de Tarragona, amb flabiol i com un joc d'habilitat. És a dir, és un ball que arreu de Catalunya està força present, però que cada territori se l'ha adaptat com els hi ha semblat, i doncs, és també curiós i divertit doncs, veure com cada territori doncs, té un ball de bastons. En el cas de Vilafranca, rapidíssim, com piquen els bastons, amb una sola gralla, de fet, que també és un tret característic. La referència a Vilafranca és del 1771, per tant, és un ball que gairebé és dels més antics documentats de la Festa Major i també del conjunt de Vilafranca. Està molt arrelat al Penedès, com deies, Marc, específicament a Vilafranca, i és que gairebé ha sigut un dels balls que no ha patit interrupcions. Dèiem la setmana passada que hi ha hagut molts balls que sí que han anat desapareixent, han anat apareixent, han anat tenint els i baixos, però el Ball de Bastons sí que recupera l'any 42 del segle XX, però no ha sigut un d'aquells balls que ha perdut moltes ocasions de participar en la Festa Major, per tant, també doncs, un ball que també comentàvem també aquests dies de Festa Major, l'únic ball que va per generacions. Uh-huh. Un ball que em sembla que té la dotzena, si no m'equivoco.
Sí.
I, per tant, doncs, un ball que no renova els seus balladors cada any gairebé, que cada any doncs, cada ball va incorporant gent. Els bastons són cada 7, cada 8 o quan el ball decideixi.
Anem cap al ball de Panderos.
Uh-huh. Panderos, vam parlar de les panderetes la setmana passada, que doncs, les panderetes sorgeixen a l'any 1968 i va ser un ball molt pioner, com dèiem, a l'hora d'incorporar la presència de la dona dins la Festa Major, perquè al cap i a la fi, fins aleshores, gairebé no hi havia presència femenina, i les panderetes van ser un impuls brutal perquè va entrar tot un ball doncs, íntegrament de dones. En el cas de Panderos, l'origen del ball és força incert, i es comenta que podria venir del sud de Catalunya, del País Valencià, de l'Aragó, i al cap i a la fi doncs, és un ball com el de panderetes doncs, que consisteix a, doncs, a picar, en aquest cas, el pandero, o en aquest cas, la pandereta. Hi ha una primera referència del 1868, per tant, déu-n'hi-do també aquest ball de panderos pel que fa a la referència, i també ha tingut alts i baixos, i de fet, l'any 68, que és quan sorgeixen les panderetes van tenir l'oportunitat de sortir perquè el ball de panderos va desaparèixer durant uns anys. I, per tant, doncs, va ser aquesta dualitat la que va doncs, permetre el ball de panderetes, que avui en dia doncs, conviuen els dos balls perfectament i és magnífic que sigui així, però aquesta desaparició de les panderetes va fer que el ball de aquesta desaparició de panderos va fer que panderetes pogués sorgir i llavors, a principis dels anys 80, panderos torna a sorgir i hi ha aquesta dualitat de balls que és magnífica. Panderos és doncs, mixt entre nois i noies i panderetes doncs, ha mantingut aquest tret diferencial de que només el ballin noies.
Saltem ja al ball de les gitanes,
uh-huh.
Dels últims balls no, que doncs, conforma el seguici de la franquia abans de les colles castelleres i dels falcons.
Seria l'última dansa, a banda de la moixiganga, que ara també en parlarem, les gitanes. Justament aquest any fa 25 anys de l'anècdota, si en podem dir així, uh-huh. Que doncs, el ball de gitanes ballat per gitanos de Vilafranca doncs, va plegar el 2000, dies abans de la Festa Major. Va venir en aquella ocasió el ball de gitanes de Vilanova i la Geltrú i el 2001, és a dir, l'any que ve, farà 25 anys doncs, que el ball de les gitanes de Vilafranca es va recuperar i doncs, ha sortit de manera ininterrompuda. El ball de les gitanes representa... podríem dir la festa de l'arbre de maig, que és una festa molt tradicional també catalana, que consisteix al mes de maig doncs, de vegades talar un arbre, portar-lo cap al mig de la plaça del poble i fer festa al cap i a la fi, festa de la primavera, festa d'alegria, i de fet podem identificar-lo amb aquest estaquirot, amb aquest pal de les gitanes amb florit a la part superior, i podria venir d'aquí en principi. Llavors també el que es podria representar és doncs, ballar entorn d'aquest arbre, amb símbol de felicitat, amb símbol d'alegria, o també simplement podria venir de les antigues danses de cintes, que també doncs, antigament es ballaven molt també amb aquest símbol d'alegria i amb aquest símbol de tradició. En el cas de les gitanes també té una part satírica, com comentàvem la setmana passada amb el ball de Diables, té una part satírica, que de fet vam veure l'Empostissat del dia 31, doncs una mica de sàtira pel mm-hmm. consistori, sàtira doncs, popular, podríem dir així, i també és un ball que té referències antigues, es representa des de l'any 1805, i gairebé també no ha patit interrupcions, a excepció d'aquesta interrupció més o menys que podríem dir de l'any 2000, però és un ball que déu-n'hi-do també, que ha tingut una bona presència dins la Festa Major, que avui en dia també doncs, no pot faltar amb la seva gresca al final del seguici de la Festa Major.
Anem cap a les colles castelleres i de falcons.
Comencem amb els falcons, que podríem dir... Els castells sí que tenen una història molt xula, que ara explicarem. Els falcons sí que són una mena de torres humanes, però que no tenen l'origen als països catalans, podríem dir, com tenen els castells. Els falcons tenen l'origen a Txèquia. Uh-huh. I la gent ara dirà, com pot ser això? A Txèquia, doncs, feien unes mena de construccions acrobàtiques, o gimnàstiques, que es deien el sòcol, que és falcó en txec, que era un moviment de gimnàstica i que va esdevenir tradicional al Penedès, suposem que per alguna influència d'alguna persona o entitat en concret. Actualment, els falcons sí que tenen la seva, evidentment, identitat. Potser ara sí que fan una mica de construccions més castelleres, fan algun castellnet, fan algun pilar per sota, però antigament potser els orígens dels falcons de Vilafranca, que van ser el 1959, feien construccions encara més acrobàtiques. Veiem a falconers cap per avall, veiem a falconers... Doncs ara hi ha els ventalls també, que també són molt acrobàtics, però potser ara s'han adaptat un pèl més als castells, però encara continuen mantenint aquest element gimnàstic, aquest element acrobàtic, que és molt espectacular també per qui no ho ha vist mai, de castells nets, d'escales, de pires, de torretes, que doncs són molt curiosos, però que cal remarcar que l'origen és a Txèquia i que no és a Catalunya, i que, de fet, si veiem, si qualsevol oient pot buscar a internet Sòcol, veiem doncs, com aquest moviment de gimnàstica txec és relativament similar als falcons que a poc doncs, han anat adaptant les seves figures, han anat introduint també la gralla i han adaptat doncs, la seva cultura, i en el cas de Vilafranca, en la participació a la Festa Major. I els castells... no ens estendrem amb la història dels castells perquè ens podríem estar aquí hores i dies i setmanes, però els castells tenen l'origen als balls de valencians, que en teoria doncs, aquests balls de valencians, evidentment, doncs, en principi es ballaven a la zona del País Valencià, i era un ball, com podem veure avui en dia a molts punts de Catalunya, doncs, amb uns mocadors i que acabaven ballant. I què passava amb aquest ball? Que al final del ball es feia una petita construcció. I a partir d'aquí, doncs, van anar derivant amb dues branques. Una van ser els castells i l'altra va ser la moixiganga. Això explicat molt ràpidament, perquè s'entengui. I d'aquest ball de València podríem dir que el ball més... o el fill, podríem dir, més coherent va ser la moixiganga, que representa quadres de la Passió de Crist, que ara explicarem, que és molt seriosa. I podríem dir que el fill una mica més esbojarrat van ser els castells. Que aquestes petites construccions del ball de valencians, que podem veure avui en dia molts llocs de 2, 3, 4 pisos, van anar escalant fins a 7, 8, 9 i 10 pisos, com veiem actualment, i per tant doncs, podríem dir que és el fill un pèl més esbojarrat. A Vilafranca hi ha moltíssima tradició de castells, evidentment. La plaça més castellera és per alguna cosa. Xiquets de Valls no es poden al·ludir doncs, que han vingut moltíssimes vegades, de fet no poden faltar a les diades de Sant Fèlix. De fet, els Xiquets de Valls, quan no hi havia castells de Vilafranca, arribaven el 29 en carro i es quedaven doncs, ja tota la Festa Major per actuar, per tant, era una part imprescindible. I a Vilafranca, les colles oficials sorgeixen el 48 amb els castellers de Vilafranca i el 82 amb els xicots de Vilafranca, però cal remarcar aquest origen del ball de valencians, que veiem avui en dia a Tarragona, a Vilanova i a la Geltrú, a molts llocs, que sí que veiem avui en dia com el final del ball, que és un ball molt animat, un ball de molt de moviment, al final es genera aquesta construcció que doncs, tot fa pensar que és l'origen dels castells, tot i que diem que avui en dia els castells evidentment han crescut moltíssim, però és curiós aquest origen que molta gent no sap, que té una també relació amb la moixiganga, que ara l'anem a comentar, que com dèiem és el fill, podríem dir, solemne o el fill més coherent del ball de valencians, perquè igual com es feien aquestes construccions referents doncs, a aquest final de ball de valencians, la moixiganga, doncs, amb aquestes construccions, el que es va pensar doncs, és, en una època també doncs, de caràcter molt marcat de religiós dins la societat, que es podia representar doncs, els quadres o misteris de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist doncs, de manera visual, per dir-ho així. Perquè la setmana passada comentàvem un caràcter teatral de molts balls de la Festa Major. El drac representa el mal, els diables representen doncs, la victòria del bé sobre el mal. La moixiganga, evidentment, vol esdevenir també una mostra visual d'aquesta passió, mort i resurrecció de Jesucrist. Podem veure molts quadres que la gent a vegades, no, de manera normal, potser de primera vista no sap el que representa, però si es té una mica la darrera fons, és molt senzill d'interpretar. Tenim quadres com la resurrecció de Jesucrist, tenim el davallament, tenim l'enterrament, l'oració a l'hort, l'assotament, tenim quadres que segurament d'entrada, com dic, potser d'entrada, si ens posem a mirar la moixiganga sense un context, doncs sobta una mica i no sabem el que representen, però realment sí que representa de manera molt visual i molt clara aquests quadres de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist, que és molt curiós també, que avui en dia també està més estès, però a Vilafranca tenim referència des del 1713, o sigui que déu-n'hi-do, i aquest ball sí que és veritat que ha anat desapareixent, ha tingut una irregularitat força important. A Vilafranca es va recuperar l'any 1985, reorganitzar el 2023, i durant aquest període del segle XX, on no hi va haver moixiganga gairebé, doncs va venir la moixiganga de Sitges en moltes ocasions, no cada any, però en moltes ocasions. I per tant, doncs, també hi ha aquesta vinculació amb la moixiganga de Sitges, que l'any 2022 va venir a suplir aquesta baixa de la moixiganga de Vilafranca, però potser és un dels balls amb més càrrega simbòlica de la Festa Major, perquè quan es representen els quadres sencers tenim 10 o 12 minuts, com si fos doncs, una petita passió d'Esparreguera o passió d'Olesa de Montserrat molt reduïda, amb 10 minuts i de manera molt, molt visual per tot el públic assistent.
Després de la moixiganga venen els administradors. No sé si hi ha alguna cosa a comentar respecte als administradors o saltem...
Sí, administradors, crec que ho vam comentar potser la primera secció des de l'any 79, que és l'any de la primera dona administradora. Hi ha hagut 54% d'homes, 45% de dones. Per tant, doncs la paritat està força ben igualat. Abans no, abans del 78 havien sigut tot homes, hi havia la figura del mossèn fins als anys 70 també, però des que tenim doncs aquestes dades més igualitàries des de l'any 79, podem deixar els primers anys sí que veiem doncs 3 homes una dona, perquè sí que hi havia 4 administradors, però a partir de l'any 81, que és quan hi ha 5 i això s'ha mantingut fins ara, doncs ja veiem 3 i 2, 2 i 2, 3 i 2, és a dir que bona feina la que es va fer també a finals dels anys 70 per part del consistori doncs, equiparar aquests administradors, que en el cas del pregó, que ho hem comentat també, em sembla que en alguna secció, sí que la dada és molt desigual, perquè des de l'any 63, que doncs, el va fer el Teodor Sardà Miret, fins a aquest any, que l'han fet doncs, dues dones per primera vegada, hi ha un 80% d'homes, 20% de dones. Perquè, evidentment, doncs sí que els primers anys hi havia doncs, això, no? 7 o 8 homes, una dona. Però això durant els darrers anys també s'ha anat intentant corregir, però la dada és molt complicada de revertir, però si ens fixem també en els darrers anys, que potser és el que ens hem de fixar més, sí que veiem doncs, una paritat més correcta.
Anem cap a Sant Fèlix, la figura clau, correcte, que posa el punt final al seguici i que tothom espera, correcte, que arribi quan les processons acaben.
Sant Fèlix, a veure, què podem explicar de Sant Fèlix? Un dia en vam parlar ja una miqueta dintre d'aquesta vila curiosa. Sant Fèlix arriba l'any 1700, enguany 325 anys d'aquesta arribada de les relíquies de Sant Fèlix. És important perquè arriba el que en teoria són les restes de la persona que va morir per la religió cristiana com a màrtir al segle III, segle IV, tot sembla apuntar a Roma. Fa 325 anys d'aquesta efemèride, per tant, dia 11 de setembre hi haurà una celebració extraordinària. De Sant Fèlix el que és curiós és que no en sabem res, és a dir, ha esdevingut un símbol molt identitari de Vilafranca, la gent s'ha arrelat moltíssim amb ell, però no en sabem res. Sabem que és un jove romà que va morir a Roma, que va morir per la religió cristiana davant d'una autoritat que no volia aquesta religió cristiana i que, per tant, doncs, va ser... No sabem doncs, la causa del martiri, si va ser degollat, si va ser cremat, si va ser... no sabem el mètode. Va ser un jove romà que va morir per la religió cristiana, un màrtir. S'acaba. No sabem res més. I això és molt curiós perquè ha esdevingut un... Això, com dèiem, un símbol, ha esdevingut una explosió de simbologia, una explosió d'estima, una explosió de festa, com dèiem. Sant Fèlix arriba al 1700, no és patró fins a l'any 1176, per tant, 76 anys on no hi ha patronatge, però sí que hi comença a haver molta devoció, hi ha moltes rogatives, hi ha molts altars, hi ha moltes ofrenes, que això fa apuntar que doncs, la població doncs, li van agafant molt de carinyo. Per què? Perquè a Vilafranca hi havia relíquies, però no hi havia un cos sant sencer, com tenim doncs, tot l'ossari de Sant Fèlix que podem veure el 30 d'agost i que podrem veure també descobert el dia 11 de setembre. Clar, en època de sequera, com era el segle XVIII, com hi ha hagut en molts períodes, però al segle XVIII hi havia sequera, la població el que s'agafa perquè pugui ploure és aquests nous ossos que han arribat, perquè era molt de prestigi tenir uns ossos sencers. És a dir, a Vilafranca hi havia relíquies, com dèiem, de Sant Jocund, de Sant Raimon, però Vilafranca volia, com a vila prestigiosa, tenir un ossari sencer. Què passa? La gent demana amb aquest ossari sencer, perquè doncs, hi havia un prestigi important, que plogui i plou. I aquí, doncs, a partir d'aquí s'agafa aquesta devoció i aquest gran fervor popular fins avui en dia, que doncs, no cal explicar tot el que passa entorn de la figura de Sant Fèlix. Llavors, evidentment, es fan gotjos, es fan imatges, es fan estampes i a partir d'aquí doncs, comença a arribar tota aquesta iconografia també de Sant Fèlix. Pel que fa a la imatge, l'actual és del 1959, feta per Josep Ricard, que és la que avui en dia no pot faltar enlloc, la que tothom té al cap, però cal remarcar que abans d'aquest 1959, des de finals del segle XIX i fins a l'any 58, hi havia una estètica completament diferent d'un Sant Fèlix de caràcter més gran, podríem dir així, també vestit de prevera, però tenia una imatge doncs, molt diferent que l'any 59, també amb la voluntat de fer un Sant Fèlix més proper, més jove, més afable, podríem dir així, doncs es fa la imatge actual que, per qui no sàpiga, és una rèplica de la talla barroca que es troba conservada a Cal Verger, a les reserves del Vinzeu, és a dir, que no és una imatge que es va fer aleatòriament, sinó que es va agafar doncs, aquesta talla barroca, que sí que, evidentment, doncs, està datada de segle XVIII, si no m'equivoco, i que, per tant, doncs, es va prendre aquesta referència, que també doncs, posteriorment va servir per fer el Sant Petit, i que avui en dia a l'estampa doncs, veiem com la gran majoria de vegades sempre doncs, apareix aquesta imatge de l'any 59, però cal remarcar, si veiem estampes antigues, veiem a Sant Fèlix representat com un romà, com una divinitat, com un pagès, com de mil coses. Però avui en dia que hi ha aquesta estampa, o aquesta imatge de Sant Fèlix, doncs les estampes prenen com a referència la imatge que tothom té al cap perquè sigui el més visual possible.
Un Sant Fèlix que el proper 11 de setembre tornarà a tenir un paper important. De fet, avui es presenten els actes que conformaran aquesta jornada que serà memorable, única, històrica, el proper 11 de setembre, amb aquesta processó extraordinària, amb els balls de Vilafranca, amb els balls també de fora convidats. Per tant, jo no m'ho perdria i que acabarà a la Basílica de Santa Maria amb una entrada, també, amb una entrada de Sant Fèlix i amb la posterior cantada dels goigs, amb una mena d'acte litúrgic novena i també amb unes llibertats d'orgue. Abans també es presentaran uns gotjos nous.
Important.
Important.
Que aquests gotjos, és el que vam dir un dia, aquests gotjos sí que explicaran l'arribada de les relíquies, que és una cosa real, que els gotjos vam dir que un mite desmitificat, que clar, els gotjos, com dèiem, no se sap res de Sant Fèlix, de la figura real, per tant, sí que s'explica la història d'un martiri, però no la de Sant Fèlix. És a dir, s'explica que un tirà s'ofenia, que a Roma, que tot plegat, però que s'explica la història d'un màrtir en general, però que de Sant Fèlix, el nostre, de moment no en sabem res, a veure si podem trobar documentació.
Doncs ara que estem en ressaca de Festa Major, doncs tenim una nova processó.
Intentarem buscar.
Tindrem una nova processó l'11 de setembre. Enric, moltes gràcies, no només per la secció d'avui, sinó també per totes aquestes setmanes que hem tingut el plaer d'escoltar-te a través de les teves curiositats més amagades de la nostra vila, que tots i totes tant ens estimem. Moltes gràcies, però ens retrobem demà, eh? Demà,
correcte,
perquè sortirem al carrer amb tu mateix a primera hora del matí. Gràcies, Enric.
Que vagi molt bé, gràcies. Adéu,
fins demà.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Avui se'm fa petit tot el que dius. Fred, m'abraces però no em sé sentir. Avui no estic per mi, pel que no tinc i el que no faig per no patir. He decidit petar, dormir, perdut per mi.